Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, serà el nou president de l'Associació Catalana de Municipis. Soler és l'únic candidat a substituir David Saldoni al capdavant de l'ENS. Montse Manent.
L'acte oficial del traspàs serà divendres en una assemblea que ha de celebrar-se a Girona.
Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Els serveis jurídics de l'ACM han confirmat que la candidatura de Lluís Soler compleix amb els requisits legals que marquen els reglaments de l'assemblea de l'entitat. Així ha obtingut més de 50 avals de presidents d'ens locals que representen com a mínim 8 comarques diferents de les 4 demarcacions territorials. Este pròxim divendres, en l'assemblea que l'ACM celebrarà a Girona, la candidatura de Lluís Soler haurà de ser ratificada.
El president en funcions, Pedro Sánchez, amenaça de suspendre de nou l'autonomia de Catalunya si la Generalitat violenta la Constitució.
Ho ha dit a la segona i última sessió de control al govern d'aquesta legislatura en el Congrés de Diputats i l'endemà de saber-se que repetirà les eleccions el 10 de novembre.
Si la Generalitat de Catalunya hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Mentrestant, continua l'allau de crítiques dels partits contra Sánchez per a no haver arribat a cap acord. Els comuns acusen els socialistes de no haver superat el bipartidisme.
La Generalitat vol estimular les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques i augmentar el percentatge de dones que s'hi dediquen.
Ho farà a través del pla STEMCAT que han presentat els consellers de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i el d'Educació, Josep Bargalló.
Les noies són habitualment les que treuen millors qualificacions d'aquestes matèries als estudis obligatoris. I essent les que treuen millors qualificacions d'aquestes matèries en els estudis obligatoris, no són la majoria de les que van després als estudis superiors que formen professionalment.
Tot a punt a Lleida per la Fira de Sant Miquel, la més important del sector agrícola.
El certamen celebrarà enguany la seva 65a edició, apostant per la internacionalització. La fira es farà la setmana que ve, del 26 al 29 de setembre.
Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
La Fira de Sant Miquel és una oportunitat també per posar de relleu el nom i la imatge de Lleida dins el sector agroalimentari, però també fora d'ell. En aquest sentit, l'alcalde de Lleida, Miquel Puelló, afirma que cal una aliança estratègica entre institucions i empreses per redefinir la marca de Lleida de cara al futur.
Hem de fer un esforç per treballar plegats, per revisar, per adaptar i per actualitzar el que hauria de ser la marca de Lleida en aquest punt, en aquest moment del segle XXI.
I en cultura arrenca la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic amb una àmplia agenda d'activitats durant 4 dies.
El mercat compta amb un total de 80 concerts distribuïts en 9 escenaris de la capital d'Osona. L'espectacle inaugural serà L'últim camí de Walter Benjamin, de Julian Heinemann.
El 9FM, Natàlia Peix.
Heinemann estrena el concert inaugural del Mercat de Música Viva, el projecte amb el que l'any passat va guanyar el Premi Puigporret. Sobre l'escenari l'acompanyen 4 músics amb els que ja ha compartit diversos projectes: Bayer, Jordi Mates, Marco Loicari i Oriol Roca. La part visual ha anat a càrrec de Samuel Navarrete. Aquest vespre, entre els primers concerts del Mercat, hi ha les presentacions dels nous treballs de Nico Rock, Espal de Maceta o Gertrudis.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la situació meteorològica es presenta amb inestabilitat, especialment cap a l'interior, amb creixement de nuvolades que descarregaran i, de fet, ja descarreguen tempestes, sobretot a zones de muntanya, al Pirineu, al Prepirineu, de manera més local també a punts del prelitoral, i que al llarg de la tarda també podrien fer acte de presència a zones properes, fins i tot no es descartaria que arribessin a punts del litoral nord. A partir del vespre també podran afectar al nord de la depressió central. Precipitacions que aniran acompanyades de tempesta, fins i tot amb calamarsa i que puntualment podrien ser d'intensitat forta a punts de l'interior del nord-est i també al Pirineu Oriental. Pel que fa a la temperatura, valors semblants una miqueta més alts, amb valors que arriben fins als 31 o 32 graus a les zones més càlides de la Catalunya central, del prelitoral sud i en general a la resta entre els 25 i els 30 graus. Demà jornada inestable també durant la tarda, amb intervals de núvols alts i mitjans que circularan al llarg de tota la jornada. Pel que fa a la temperatura, no patirem canvis importants. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant de problemes a la C58, on hi ha 6 quilòmetres pràcticament aturats en sentit Trinitat. En aquest punt hi ha bastantes retencions i, per tant, hem de demanar-vos cautela. També els accessos nord i C17, problemes a Parets en sentit Barcelona, i a l'AP7 tenim lentitud a Barberà en sentit Tarragona i a Mollet en sentit Girona, on encara hi ha 4 quilòmetres i, en el cas de Barberà, 7. Pel que fa als accessos sud, mencionar la 2, a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, i les rondes molt carregades, sobretot la de dalt, la B20, que presenta retencions d'11 quilòmetres en sentit a Trinitat, en el tram comprès entre Esplugues i gairebé havent passat Horta. Per tant, demanar-vos de nou precaució. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'alcalde de Deltebre serà el nou president de l'Associació Catalana de Municipis. Lluís Soler ha estat l'únic candidat a substituir a David Saldoni al capdavant de l'ENS. L'acte oficial de traspàs de poder serà divendres en una assemblea que ha de celebrar-se a Girona. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Els serveis jurídics de l'ACM han confirmat que la candidatura de Lluís Soler compleix amb els requisits legals que marquen els reglaments de l'assemblea de l'entitat. Així, ha obtingut més de 50 avals de presidents d'ens locals que representen com a mínim 8 comarques diferents de les 4 demarcacions territorials. Este pròxim divendres, en l'assemblea que l'ACM celebrarà a Girona, la candidatura de Lluís Soler haurà de ser ratificada pels ens locals associats que hi participen. El mateix Lluís Soler confirmava ahir a través de les xarxes socials l'oficialització de la candidatura i va assegurar a través d'una piulada a Twitter que espera rebre el suport dels ajuntaments i que afronta el repte amb la màxima il·lusió per contribuir activament a l'enfortiment dels municipis i a la projecció i llibertat del país. El nom de Lluís Soler ha estat l'escollit pel PDeCAT entre els alcaldes de les seues files per presidir esta entitat municipalista i la seua candidatura ha acabat passant davant d'altres opcions dins del partit, com la d'Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat, o l'alcaldessa de Vic, Anna R., diputada de JxCat. També hi ha hagut acord amb Esquerra Republicana, que presidirà la Federació Catalana de Municipis, fins ara a mans del PSC, amb el compromís de fusionar les dues associacions esta legislatura. Cal recordar també que l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, és vicepresident segon de la Diputació de Tarragona i president del Patronat de Turisme de la Diputació.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El president en funcions, Pedro Sánchez, ha amenaçat de nou de suspendre l'autonomia de Catalunya si la Generalitat violenta la Constitució. Ho ha dit en els pocs minuts que ha estat a la segona i última sessió de control al govern d'aquesta legislatura en el Congrés de Diputats. Ho ha dit l'endemà de saber tirar eleccions el 10 de novembre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Amb la legislatura esmiculada sobtadament, el diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha preguntat a Sánchez quins plans té per Catalunya. I el president en funcions ha respost així.
Si la Generalitat de Catalunya hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Rufián li ha retret no saber arribar a acords i ha afegit que els ciutadans deuen estar farts dels representants polítics. També ho considera així el diputat d'En Comú Podem al Congrés, Joan Mena, que ha culpat Pedro Sánchez de negar-se a acceptar la mort del bipartidisme. Ho ha dit a la xarxa.
Algun dia el senyor Pedro Sánchez s'haurà d'adonar que ja no estem en les èpoques del bipartidisme, que ja no estem en temps de governs monocolors i que, tal com passa a la resta de l'entorn europeu, hem de normalitzar que hi hagi governs plurals on diverses forces estiguin representades.
També en declaracions a la xarxa, el secretari general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral, apunta a la no acceptació del bipartidisme.
Sembla que els hi fa por sortir de la lògica bipartidària que va heredar del règim del 78, que els hi fa por la pluralitat.
La campanya electoral començarà oficialment l'1 de novembre. Seran les quartes eleccions en 4 anys.
Doncs per cert que aquesta campanya electoral pel 10-N només durarà una setmana.
Començarà el proper 4 de novembre i finalitzarà divendres 8. Està previst, a més, que els partits cobrin un 30% menys en subvencions per dur-la a terme.
Doncs si es confirmen les paraules avui del fiscal Javier Zaragoza, les eleccions al Congrés arribarien just un mes després de la sentència del procés. Segons ha avançat Zaragoza, la sentència es podria conèixer abans del 10 d'octubre.
Zaragoza ho ha dit en el marc d'una conferència a Buenos Aires, on també ha criticat la justícia alemanya per no haver entregat al president Puigdemont. El fiscal ha qualificat la decisió del tribunal alemany d'error imperdonable. Pel que fa a la data de les sentències, Zaragoza ha avançat que es farà pública dins de les dues primeres setmanes del proper mes d'octubre. Són les paraules del fiscal principal del cas, que de moment no han estat corroborades ni per la fiscal en cap ni per cap altra font del Tribunal Suprem, que és qui ha d'emetre aquesta sentència.
En clau municipal, l'exalcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, proposa a l'equip del republicà Miquel Puello un pacte sobre el futur planejament urbanístic. L'objectiu del cap de l'oposició a la paeria és aconseguir el màxim consens entre totes les formacions. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
El document proposa que es treballi sobre la base del POM ja presentat, que està aprovat inicialment per la Generalitat, però que l'equip de govern té previst deixar en suspens. En aquest sentit, la Rosa proposa que es mantingui la suspensió de llicències, però que s'aprofiti el projecte de POM presentat pel govern anterior.
És un document que ha estat millorat gràcies a les al·legacions i aportacions de la ciutadania en aquesta fase. Per tant, nosaltres estem convençuts que tenim un gran document per aportar a la seva aprovació provisional. Si l'equip de govern no el veu del tot del seu gust, el que jo els proposo és que asseguem, parlem i veiem com aquest document el configurem com un document per a la seva aprovació, que sigui un document ambiciós, un document de futur que ens doni oportunitats.
Segons el cap de l'oposició, la seva proposta permetria assolir un consens més ampli entre les forces polítiques del consistori. Per contra, en cas que el govern municipal no vulgui acceptar aquest pacte, se li instarà a suspendre l'aprovació inicial del pla d'ordenació urbanística i començar els treballs des de zero. A més, en cas que prosperi la proposta de l'actual executiu, els socialistes es reserven l'opció de recórrer l'aixecament de la suspensió de llicències al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I a Badalona, el cap de l'oposició, el popular Xavier García Albiol, ha tornat avui a la càrrega contra les ocupacions il·legals a la ciutat. Els populars asseguren que hi ha un centenar de pisos amb la llum punxada, una xifra que representa un terç de les denúncies a tot Catalunya. Albiol acusa el consistori badaloní de total passivitat amb els ocupes que, al seu entendre, actuen a Badalona amb total impunitat. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas, bona tarda.
Bona tarda. Els populars asseguren tenir dades de la Conselleria d'Interior, segons les quals a Badalona es va denunciar un centenar de punxades elèctriques entre els mesos de maig i juliol, el que suposaria una tercera part de les denúncies a Catalunya.
Algú em pot dir si hi ha alguna explicació lògica en què de totes les punxades que es produeixen a Catalunya, un 32% es produeixin a Badalona? Pues hi ha una única explicació. Perquè els que venen a dur a terme aquestes pràctiques, que en molts casos va relacionada amb l'ocupació il·legal, per no dir la majoria dels casos, però en molts casos va relacionada amb l'ocupació il·legal, del que saben perfectament que on poden actuar de manera impune, sense cap tipus de problema, és a la ciutat de Badalona.
El portal de la Generalitat hi ha publicades aquestes dades de fraudacions del fluid elèctric o el que és el mateix, denúncies per punxades que recopila l'àrea bàsica policial de Badalona. Val a dir, però, que aquest organisme de Mossos d'Esquadra recull la informació no només d'aquesta ciutat, sinó en conjunt amb la veïna Sant Adrià. I no només de les punxades de llum, sinó que s'hi engloben d'altres serveis com gas o aigua. D'aquesta manera, cal matisar que les dades que aporta el PP serien del conjunt format per les dues ciutats i no només una.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La Generalitat vol estimular les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques i augmentar el percentatge de dones que s'hi dediquen. Ho farà a través del Pla STEMcat, que han presentat aquest matí els consellers d'Educació, Josep Bargalló, i de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i que el sector científic i tecnològic té molta demanda laboral, no és capaç de cobrir les vacants que genera. Amb el Pla STEMcat, la Generalitat vol animar els infants i els joves a interessar-s'hi, amb especial atenció, com ha explicat el conseller Bargalló, a les dones.
Les noies són habitualment les que treuen millors qualificacions d'aquestes matèries als estudis obligatoris. I sent les que treuen millors qualificacions d'aquestes matèries en els estudis obligatoris, no són la majoria de les que van després als estudis superiors que formen professionalment. I aquest és, entre altres qüestions, un problema d'orientació que hem de modificar.
Els nens als 50 centres pilot en què ja s'aplica el pla fan experiments o aprenen a programar en hores lectives.
I el Departament de Territori reclama a l'ENS que gestiona els aeroports de l'Estat, Aena, més inversió a l'aeroport de Girona. El govern considera que només d'aquesta manera es podrà arribar a una gestió descentralitzada de l'equipament i fer-lo més competitiu.
El conseller Damià Calvet demana també un canvi de la categoria que ocupa les tarifes d'arribada i una bonificació del 20% a les de sortida, perquè considera que la terminal de Vilobí d'Onyar a la Selva és estacional. El conseller ha insistit, a més, que el tancament de la base de Ryanair a Girona no suposarà que deixi d'operar vols. De fet, el govern demanarà una reunió amb la companyia irlandesa IAENA per abordar la qüestió.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. A Lleida, tot a punt ja per la celebració de la Fira de Sant Miquel, la més important del sector agrícola. El certamen celebrarà enguany la seva 65a edició, apostant per la internacionalització. La fira se celebrarà del 26 al 29 de setembre. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
La Fira de Sant Miquel és una oportunitat també per posar de relleu el nom i la imatge de Lleida dins el sector agroalimentari, però també fora d'ell. En aquest sentit, l'alcalde de Lleida, Miquel Puelló, afirma que cal una aliança estratègica entre institucions i empreses per redefinir la marca de Lleida de cara al futur.
Hem de fer un esforç per treballar plegats, per revisar, per adaptar i per actualitzar el que hauria de ser la marca de Lleida en aquest punt, en aquest moment del segle XXI. I aquí jo crec que les institucions hi hem de ser, amb plenitud, amb ganes, amb recursos, amb capacitat de lideratge, però també és molt important que escoltem i que ens posem d'acord amb entitats com poden ser la Cambra de Comerç o els sindicats o la mateixa universitat.
La Fira de Sant Miquel Eurofruit se celebrarà del 26 al 29 de setembre als Camps Elisis de Lleida. Manté el nombre d'expositors directes, 317, així com la seva superfície bruta, 54.000 metres quadrats. S'hi celebraran 60 activitats paral·leles, entre les que hi haurà jornades tècniques, presentacions, demostracions de drons amb agricultura de precisió i reunions professionals.
No deixem el camp perquè les empreses del sector de la fruita dolça de la Ribera d'Ebre es veuen pràcticament obligades a buscar cultius alternatius per poder fer front a la greu amenaça del virus de la xarxa. Aquest virus suposa un gran esforç econòmic i humà pels productors de préssec i nectarina, ja que de moment no s'ha pogut assolir l'erradicació. La cirera, el kiwi i l'ametlla són els tres cultius alternatius que podrien arribar a plantar-se en aquesta zona. Canal Terres de l'Ebre.
Bona tarda. La cirera, el kiwi i l'ametlla són possibles cultius alternatius per diversificar el sector de la fruita dolça a la Ribera d'Ebre. Això mostra un estudi encarregat pel Consell Comarcal en el marc del projecte Ribera d'Ebre Viva. Durant la investigació es van analitzar més de 30 cultius per descobrir quins es podien plantar a la Ribera d'Ebre i que, a més, siguin capaços de substituir la fruita de pinyol que pot veure's afectada pel virus xarxa. Hi ha, però, altres punts que analitza l'estudi, com la relació demanda-consum al mercat nacional i europeu o l'atractiu comercial que té el producte per exportar al mercat internacional. Els resultats de l'estudi es van presentar en una jornada en què van participar Unió de Pagesos, l'IRTA, Federació de Cooperatives i Joves Agricultors, així com productors de fruita dolça. Els pagesos van veure amb bons ulls el resultat que els permet diversificar els seus cultius i ampliar el mercat.
Gràcies, Sara Hernández, des de Canal Terres de l'Ebre. Una altra alternativa, en aquest cas a la llet de vaca o d'ovella, és la llet de dromedària. L'Institut de Recerca Alimentària, l'IRTA, amb base al Baix Empordà, està treballant aquests dies en un projecte europeu pioner per posar en valor aquest tipus de llet i els seus derivats, com el iogurt o el formatge. Asseguren els experts que la llet de dromedària és més digerible, més fina i més semblant a la llet materna. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí.
Millorar els sistemes de producció de llet de dromedària i la seva transformació en productes làctics derivats com iogurts i formatges. Aquest és l'objectiu del projecte internacional Camel Milk, que ha sorgit de l'IRTA de Monells, al Baix Empordà. En l'execució d'aquest projecte, que té una durada de 3 anys, hi intervenen 14 socis de 7 països diferents: Algèria, Turquia, Croàcia, Itàlia, Alemanya, França i Espanya. En aquests moments s'està desenvolupant la primera fase del projecte, que consisteix en visitar les granges de dromedaris sòcies del projecte i assessorar-los per tenir millor qualitat de llet. A la vegada s'està instal·lant una granja de dromedaris a França i a mitjans de l'any que ve n'arribaran les primeres mostres de llet a Monells perquè l'IRTA es posi a treballar en la transformació de la llet en formatge. Marta Garrona és la coordinadora del projecte Camel Milk.
Llet pasteuritzada, intentarem fer també productes làctics fermentats, és a dir, tipus iogurts. Intentarem fer airam, laven i també kefir, i també intentarem fer formatges, que en aquesta part intentarem fer més formatges tipus frescos, més tipus halloumi feta.
En el mateix projecte també s'hi inclouen empreses que treballen en l'àmbit legal per seguir la reglamentació sanitària relativa a la producció, implantació i explotació de nous productes a l'àrea mediterrània.
En cultura, a la capital d'Osona, arrenca la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Durant 4 dies, el mercat ofereix una àmplia agenda d'activitats amb un total de 80 concerts distribuïts en 9 escenaris de la ciutat. La programació té propostes per tots els públics i la meitat d'elles són estrenes o preestrenes. L'espectacle inaugural serà L'últim camí, de Walter Benjamin, de Julian Heinemann. El nou FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. A L'últim camí de Walter Benjamin, Julian Heinemann se situa al darrer dia de la vida del filòsof i escriptor alemany d'origen jueu. Benjamin es va suïcidar l'any 1940 a Portbou després de ser detingut quan intentava travessar la frontera entre França i Espanya fugint del nazisme. A l'espectacle, Heinemann, d'origen berlinès i afincada ara a Barcelona, incorpora textos d'altres autors relacionats amb l'exili, de manera que al muntatge hi conflueixen 4 idiomes: l'alemany, el francès, el català i el castellà, amb poemes, projeccions i música que té tocs d'electrònica. Julian Heinemann.
I em va encantar i fascinar la idea de provar-lo amb més sonoritat electrònica, perquè és més abstracta, no? Pots portar a un altre lloc a nivell sonor, i em va quadrar, em va funcionar moltíssim. Llavors és música electrònica, però sí una base de cançons.
Heinemann estrena el concert inaugural del Mercat de Música Viva, el projecte amb el que l'any passat va guanyar el Premi Puigporret. Sobre l'escenari l'acompanyen 4 músics amb els que ja ha compartit diversos projectes: Marcelí Bayer, Jordi Mates, Marco Loicari i Oriol Roca. La part visual ha anat a càrrec de Samuel Navarrete. Aquest vespre, entre els primers concerts del Mercat, hi ha les presentacions dels nous treballs de Nico Rock, Spal de Maceta o Gertrudis.
I el Ripollès inicia una nova excavació al jaciment del Roc de les Oranetes de Caralps. Fa 40 anys es va excavar aquesta cova en busca de les arrels prehistòriques de la comarca. La nova campanya s'allargarà fins al 4 d'octubre i s'espera que amb les tècniques actuals es puguin fer descobriments importants. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
El Roc de les Oranetes és una necròpolis de l'edat del bronze, d'uns 3.000 anys d'antiguitat, on es calcula que hi ha restes humanes d'uns 55 individus. El jaciment, situat al torrent d'Estremera, a Caralps, s'ha tornat a obrir 40 anys després dels darrers treballs que s'hi van fer. El prestigiós arqueòleg ribetau Dal Carbonell va fer els seus primers passos en aquest jaciment. Va haver de realitzar-hi una intervenció d'urgència, extreure alguns dels ossos i classificar-los. I treballaven amb la cova tapiada per evitar que els pirates la saquegessin. També van haver de desmentir que els esquelets fossin morts de la Guerra Civil.
És emocionant perquè aviat farà 50 anys que vam estar excavant, nosaltres en teníem 19, en vam fer, i aquesta va ser la primera excavació que vaig dirigir, estava estudiant segon curs a la universitat.
El descobridor de la cova, però, va ser Cisco Coll, veí de Caralps. Ell va avisar a Carbonell. Ara els dos hi han pogut tornar a entrar.
Des que anava a cordar les vaques a casa abans dels 14 anys, jo forat que veia per aquí, forat que em feia, em ficava dins.
L'INS amb un programa de 4 anys del Departament de Cultura i espera poder explorar més zones de l'entorn en aquest període, així com repassar el Roc de les Oranetes a fons, que encara té potencial per descobrir.
I la Setmana del Llibre en Català ha fet balanç de la passada edició amb una facturació de prop de 550.000 euros. És un 8% més que l'any passat.
Segons els organitzadors, les xifres constaten la consolidació de la setmana. De fet, enguany l'afluència de públic s'ha tornat a incrementar. Més de 30.000 persones han participat en els 270 actes programats. A més, el tipus de públic és força divers i el percentatge d'exemplars venuts és similar pel que fa a la ficció i a la no ficció.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo avui es juguen els quarts de final de la Copa Catalunya Femenina.
Quatre partits dels que en sortiran les semifinalistes que aquest cap de setmana buscaran el títol a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc. A les 6 de la tarda jugava el partit entre el Mataró i el Catalunya, que ha acabat guanyant el Mataró per 21-8. A partir de 3:15, l'Astral Pol Sabadell rebrà el Sant Feliu, el Sant Andreu, el Rubí, i el Mediterrani jugarà com a local davant del Terrassa.
Canal Terrassa, Miguel Romagosa.
L'equip agarenc comença una temporada il·lusionant, amb fitxatges importantíssims, com és el cas d'Abe Ortiz, Pili Peña, Olga Domènech i també l'arribada de la jugadora agarenca Paula Leitón. Importantíssim aquest partit per al Club Natació Terrassa per saber quin és el nivell del conjunt agarenc i, com dèiem, 8:45 del vespre el partit davant el Mediterrani. Recordem que és eliminatòria de partit únic. Escoltem a Xavi Pérez, entrenador del Club Natació Terrassa, valorant aquest primer partit oficial de la temporada.
Doncs el partit d'aquesta tarda és un partit difícil, és un partit complicat contra un gran rival. El Mediterrani té jugadors de molt nivell, com poden ser la Roser, la Clara, l'Helena, la Sara, són jugadors d'altíssim nivell i que sempre posen les coses molt difícils.
Recordem que el Terrassa, en cas de passar, s'enfrontaria al guanyador de l'eliminatòria entre el Sant Andreu i el Rubí.
I en futbol, el Prat i el Vilafranca volen accedir a la fase estatal de la Copa Federació.
L'Associació Esportiva Prat s'enfronta al Vilafranca en uns minuts. De fet, el partit ha de començar a 8:15 en l'eliminatòria prèvia de la Copa Federació al municipal Sagnier, a la final catalana de la competició. En els propers dos mesos es jugaran les eliminatòries i els quatre semifinalistes de l'Estat obtindran com a premi jugar la Copa del Rei.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Comença la nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica a càrrec de les batutes més prestigioses, interpretada per grans solistes i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Descobreix tota la programació. Abonaments i entrades ja a la venda a auditori.cat.
La Generalitat, al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat, al teu costat.
Del 18 al 21 de setembre, viu la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Una programació amb més estrenes que mai, singular i diversa. Més de 80 concerts per a tots els públics en 4 dies a 8 escenaris. T'esperem? Vine, tornem a fer el millor dels festivals en un mercat. Més info i entrades a mmb-v-cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Di. Encara que s'ensorrin tots els edificis i que ens sostingui un trist desig de continuar i que ens sembli que l'únic verb és caure i que temem aquell que sempre calla, i que els cercles que es tanquen ens estrenyin, i que haguem d'oblidar per sobreviure, i que haguem preferit no actuar, i que el passat ens cridi sempre a seure, i que una guixada no ens deixi oblidar, i que la poesia ens abandoni, i que fem rimar paraules repetides, i que haguem desaprès a perdonar, i que sapiguem que construir és efímer, i que creguem en la il·lusió de l'art, encara que ens sembli que hem conjugat tots els verbs, sabem que el llistat no es tanca, i ens podrem creure forts perquè tenim un dels consols dels dèbils, que haurem pogut, malgrat tot, dir.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, serà el nou president de l'Associació Catalana de Municipis. Soler és l'únic candidat a substituir David Saldoni al capdavant de l'ENS. Montse Manent.
L'acte oficial de traspàs serà divendres en una assemblea que ha de celebrar-se a Girona.
Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Els serveis jurídics de l'ACM han confirmat que la candidatura de Lluís Soler compleix amb els requisits legals que marquen els reglaments de l'assemblea de l'entitat. Així ha obtingut més de 50 avals de presidents d'ens locals que representen com a mínim 8 comarques diferents de les 4 demarcacions territorials. Este pròxim divendres, en l'assemblea que l'ACM celebrarà a Girona, la candidatura de Lluís Soler haurà de ser ratificada.
El president en funcions, Pedro Sánchez, amenaça de suspendre de nou l'autonomia de Catalunya si la Generalitat violenta la Constitució.
Ho ha dit en la segona i última sessió de control al govern d'aquesta legislatura en el Congrés de Diputats i l'endemà de saber-se que repetiran eleccions el 10 de novembre.
Si la Generalitat de Catalunya hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Mentrestant, continua l'allau de crítiques dels partits contra Sánchez per no haver arribat a cap acord. Els comuns acusen els socialistes de no haver superat el bipartidisme.
La Generalitat vol estimular les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques i augmentar el percentatge de dones que s'hi dediquen.
Ho farà a través del pla STEMCAT, que han presentat els consellers de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i el d'Educació, Josep Bargalló.
Les noies són habitualment les que treuen millors qualificacions d'aquestes matèries als estudis obligatoris. I sent les que treuen millors qualificacions d'aquestes matèries en els estudis obligatoris, no són la majoria de les que van després als estudis superiors que formen professionalment.
Tot a punt a Lleida per la Fira de Sant Miquel, la més important del sector agrícola.
El certamen celebrarà enguany la seva 65a edició apostant per la internacionalització. La fira es farà la setmana que ve, del 26 al 29 de setembre.
Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
La Fira de Sant Miquel és una oportunitat també per posar de relleu el nom i la imatge de Lleida dins el sector agroalimentari, però també fora d'ell. En aquest sentit, l'alcalde de Lleida, Miquel Puelló, afirma que cal una aliança estratègica entre institucions i empreses per redefinir la marca de Lleida de cara al futur.
Hem de fer un esforç per treballar plegats, per revisar, per adaptar i per actualitzar el que hauria de ser la marca de Lleida en aquest punt, en aquest moment del segle XXI.
I en cultura arrenca la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic amb una àmplia agenda d'activitats durant 4 dies.
El mercat compta amb un total de 80 concerts distribuïts en 9 escenaris de la capital d'Osona. L'espectacle inaugural serà L'últim camí de Walter Benjamin, de Julian Heinemann.
El 9FM, Natàlia Peix.
Heinemann estrena el concert inaugural del Mercat de Música Viva, el projecte amb el que l'any passat va guanyar el Premi Puigporret. Sobre l'escenari l'acompanyen 4 músics amb els que ja ha compartit diversos projectes: Marcel Bayer, Jordi Mates, Marco Loicari i Oriol. La part visual ha anat a càrrec de Samuel Navarrete. Aquest vespre, entre els primers concerts del Mercat, hi ha les presentacions dels nous treballs de Nico Rock, Espalda Maceta o Gertrudis.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la situació meteorològica es presenta amb inestabilitat, especialment cap a l'interior, amb creixement de nuvolades que descarregaran i, de fet, ja descarreguen tempestes, sobretot a zones de muntanya, al Pirineu, al Prepirineu, de manera més local també a punts del prelitoral, i que al llarg de la tarda també podríem fer acte de presència a zones properes. Fins i tot no es descartaria que arribessin a punts del litoral nord. A partir del vespre també podran afectar al nord de la depressió central. Precipitacions que aniran acompanyades de tempesta, fins i tot amb calamarsa, i que puntualment podrien ser d'intensitat forta a punts de l'interior del nord-est i també al Pirineu Oriental. Pel que fa a la temperatura, valors semblants una miqueta més alts, amb valors que arriben fins als 31 o 32 graus a les zones més càlides de la Catalunya central, del prelitoral sud, i en general a la resta entre els 25 i els 30 graus. Demà, jornada inestable també durant la tarda, amb intervals de núvols alts i mitjans que circularan al llarg de tota la jornada. Pel que fa a la temperatura, no patirem canvis importants. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem parlant de dues incidències importants en el cas de la AP2 a les Borges Blanques, tallat en sentit Lleida. Aquí sembla que ha volcat un camió cisterna, ha arrasat el líquid que transportava, en concret quitrà, i s'està excarcerant el conductor que s'ha atrapat. Per tant, en sentit Lleida, tallat l'AP2 a les Borges Blanques. En el cas de la C66 tenim problemes a Serinyà, això és el Pla de l'Estany. Pas alternatiu per un xoc frontal on s'han vist involucrats dos turismes i una furgoneta, i aquí també tenim un ferit greu que ha estat traslladat. Pel que fa a l'entorn metropolità, la situació és bastant còmoda, compta amb les rondes on encara tenim bastants problemes a la ronda de dalt, en concret en sentit Trinitat, com també la ronda del litoral, i a la P2 problemes a Mollet en sentit Girona, i en el cas de la D30 a Barberà en sentit l'enllaç amb la C58. Autopista del Vallès, que també durant tota la tarda presenta molta lentitud de Montcada cap a Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'alcalde de Deltebre serà el nou president de l'Associació Catalana de Municipis. Lluís Soler ha estat l'únic candidat a substituir a David Saldoni al capdavant de l'ENS. L'acte oficial de traspàs de poder serà divendres en una assemblea que ha de celebrar-se a Girona. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Els serveis jurídics de l'ACM han confirmat que la candidatura de Lluís Soler compleix amb els requisits legals que marquen els reglaments de l'assemblea de l'entitat. Així, ha obtingut més de 50 avals de presidents d'ens locals que representen com a mínim 8 comarques diferents de les 4 demarcacions territorials. Este pròxim divendres, en l'assemblea que l'ACM celebrarà a Girona, la candidatura de Lluís Soler haurà de ser ratificada pels ens locals associats que hi participen. El mateix Lluís Soler confirmava ahir a través de les xarxes socials l'oficialització de la candidatura i va assegurar a través d'una piulada a Twitter que espera rebre el suport dels ajuntaments i que afronta el repte amb la màxima il·lusió per contribuir activament a l'enfortiment dels municipis i a la projecció i llibertat del país. El nom de Lluís Soler ha estat l'escollit pel PDeCAT entre els alcaldes de les seues files per presidir esta entitat municipalista, i la seua candidatura ha acabat passant davant d'altres opcions dins del partit, com la d'Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat, o l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, diputada de JunsperCat. També hi ha hagut acord amb Esquerra Republicana, que presidirà la Federació Catalana de Municipis, fins ara a mans del PSC, amb el compromís de fusionar les dues associacions esta legislatura. Cal recordar també que l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, és vicepresident segon de la Diputació de Tarragona i president del Patronat de Turisme de la Diputació.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El president en funcions, Pedro Sánchez, ha amenaçat de suspendre de nou l'autonomia de Catalunya si la violenta la Constitució. Ho ha dit en els pocs minuts que ha estat en la segona i última sessió de control al govern d'aquesta legislatura en el Congrés dels Diputats. Ho ha dit l'endemà de saber-se que repetiran eleccions el 10 de novembre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Amb la legislatura esmicolada sobtadament, el diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha preguntat a Sánchez quins plans té per Catalunya. I el president en funcions ha respost així.
Sí, la Generalitat de Catalunya hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Rufián li ha retret no saber arribar a acords i ha afegit que els ciutadans deuen estar farts dels representants polítics. També ho considera així el diputat d'En Comú Podem al Congrés, Joan Mena, que ha culpat Pedro Sánchez de negar-se a acceptar la mort del bipartidisme. Ho ha dit a la xarxa.
Algun dia el senyor Pedro Sánchez s'haurà d'adonar que ja no estem en les èpoques del bipartidisme, que ja no estem en temps de governs monocolors i que, tal com passa a la resta de l'entorn europeu, hem de normalitzar que hi hagi governs plurals on diverses forces estiguin representades.
També en declaracions a la xarxa, el secretari general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral, apunta a la no acceptació del bipartidisme.
Sembla que els hi fa por sortir de la lògica bipartidària que va heredar del règim del 78, que els hi fa por la pluralitat.
La campanya electoral començarà oficialment l'1 de novembre. Seran les quartes eleccions en 4 anys.
Doncs per cert que aquesta campanya electoral pel 10N només durarà una setmana.
Començarà el proper 4 de novembre i finalitzarà divendres 8. Està previst, a més, que els partits cobrin un 30% menys en subvencions per dur-la a terme.
I si es confirmen les paraules avui del fiscal Javier Zaragoza, les eleccions al Congrés arribarien just un mes després de la sentència del procés. Segons ha avançat Zaragoza, la sentència es podria conèixer abans del 10 d'octubre.
Zaragoza ho ha dit en el marc d'una conferència a Buenos Aires, on també ha criticat la justícia alemanya per no haver entregat el president Puigdemont. El fiscal ha qualificat la decisió del tribunal alemany d'error imperdonable. Pel que fa a la data de la sentència, Zaragoza ha avançat que es farà pública dins de les dues primeres setmanes del proper mes d'octubre. Són les paraules del fiscal principal del cas, que de moment no han estat corroborades ni per la fiscal en cap ni per cap altre font del Tribunal Suprem, que és qui ha d'emetre aquesta sentència.
En clau municipal, l'exalcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, proposa a l'equip del republicà Miquel Puello un pacte sobre el futur planejament urbanístic. L'objectiu del cap de l'oposició a la Paeria és aconseguir el màxim consens entre totes les formacions. Ho ha ullit a ràdio, Anna Martín.
El document proposa que es treballi sobre la base del POM ja presentat, que està aprovat inicialment per la Generalitat, però que l'equip de govern té previst deixar en suspens. En aquest sentit, la Rosa proposa que es mantingui la suspensió de llicències, però que s'aprofiti el projecte de POM presentat pel govern anterior.
És un document que ha estat millorat gràcies a les al·legacions i aportacions de la ciutadania en aquesta fase. Per tant, nosaltres estem convençuts que tenim un gran document per a aportar a la seva aprovació provisional. Si l'equip de govern no el veu del tot del seu gust, el que jo els proposo és que asseguem, parlem i veiem com aquest document el configurem com un document per a la seva aprovació, que sigui un document ambiciós, un document de futur que ens doni oportunitats.
Segons el cap de l'oposició, la seva proposta permetria assolir un consens més ampli entre les forces polítiques del consistori. Per contra, en cas que el govern municipal no vulgui acceptar aquest pacte, se li instarà a suspendre l'aprovació inicial del pla d'ordenació urbanística i començar els treballs des de zero. A més, en cas que prosperi la proposta de l'actual executiu, els socialistes es reserven l'opció de recórrer l'aixecament de la suspensió de llicències al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat han acordat crear una comissió bilateral per tractar assumptes de ciutat. L'acord s'ha materialitzat en una reunió entre l'alcalde Jordi Ballart i el president Quim Torra al Palau de la Generalitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé, bona tarda.
Bona tarda. La comissió ha de servir per impulsar temes relacionats amb les infraestructures, el transport, l'ensenyament i les rieres, entre altres. De fet, Ballart ha entregat a Torra un dossier amb un centenar de qüestions. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha qualificat d'històric aquest acord.
Hem de dir que avui és un dia històric per la ciutat de Terrassa. I per tant, es tracta d'establir un marc diferent de relació, de col·laboració. Jo crec que és un pas important, no? Passem d'aquesta cultura d'això correspon a la Generalitat, això no toca a l'Ajuntament, a la cultura de la corresponsabilitat.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, també a la reunió, ha destacat que aquesta nova relació entre les dues institucions dota Terrassa de l'estatus de capital. L'estat de la B40 és un que la comissió ha d'abordar. En aquest sentit, es demanarà a Foment que l'autovia arribi com abans millor a la ronda oest de Sabadell. La primera reunió d'aquesta comissió bilateral es farà a Terrassa a finals d'octubre o a principis de novembre amb la presència del president Torra.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
La Generalitat vol estimular les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques i augmentar el percentatge de dones que s'hi dediquen. Ho farà a través del Pla STEMcat, que han presentat aquest matí els consellers d'Educació, Josep Bargalló, i de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i que el sector científic i tecnològic té molta demanda laboral, no és capaç de cobrir les vacants que genera. Amb el Pla STEMcat, la Generalitat vol animar els infants i els joves a interessar-s'hi, amb especial atenció, com ha explicat el conseller Bargalló, a les dones.
Les noies són habitualment les que treuen millors qualificacions d'aquestes matèries als estudis obligatoris. I sent les que treuen millors qualificacions d'aquestes matèries en els estudis obligatoris, no són la majoria de les que van després als estudis superiors que formen professionalment. I aquest és, entre altres qüestions, un problema d'orientació que hem de modificar.
Els nens als 50 centres pilot en què ja s'aplica el pla fan experiments o aprenen a programar en hores lectives.
El Departament de Territori reclama a l'ENS, que gestiona els aeroports de l'Estat, AENA, més inversió a l'aeroport de Girona. El govern considera que només d'aquesta manera es podrà arribar a una gestió descentralitzada de l'equipament i fer-lo més competitiu.
El conseller Damià Calvet demana també un canvi de la categoria que ocupen les tarifes d'arribada i una bonificació del 20% a les de sortida, perquè considera que la terminal de Vilobí d'Onyar a la Selva és estacional. El conseller ha insistit a més que el tancament de la base de Ryanair a Girona no suposarà que deixi d'operar vols. De fet, el govern demanarà una reunió amb la companyia irlandesa AENA per abordar la qüestió.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. A Lleida, tot a punjar per la celebració de la Fira de Sant Miquel, la més important del sector agrícola. El certamen celebrarà enguany la seva 65a edició, apostant per la internacionalització. La fira se celebrarà del 26 al 29 de setembre. Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
La Fira de Sant Miquel és una oportunitat també per posar de relleu el nom i la imatge de Lleida dins el sector agroalimentari, però també fora d'ell. En aquest sentit, l'alcalde de Lleida, Miquel Puelló, afirma que cal una aliança estratègica entre institucions i empreses per redefinir la marca de Lleida de cara al futur.
Hem de fer un esforç per treballar plegats, per revisar, per adaptar i per actualitzar el que hauria de ser la marca de Lleida en aquest punt, en aquest moment del segle XXI. I aquí jo crec que les institucions hi han de ser, i han de ser amb plenitud, amb ganes, amb recursos, amb capacitat de lideratge, però també és molt important que escoltem i que ens posem d'acord amb entitats com poden ser la Cambra de Comerç o els sindicats o la mateixa universitat.
La Fira de Sant Miquel Eurofruit se celebrarà del 26 al 29 de setembre als Camps Elisis de Lleida. Manté el nombre d'expositors directes, 317, així com la seva superfície bruta, 54.000 metres quadrats. S'hi celebraran 60 activitats paral·leles, entre les que hi haurà jornades tècniques, presentacions, demostracions de drons amb agricultura de precisió i reunions professionals.
No deixem el camp perquè les empreses del sector de la fruita dolça de la Ribera d'Ebre es veuen pràcticament obligades a buscar cultius alternatius per poder fer front a la greu amenaça del virus de la xarxa. Aquest virus suposa un gran esforç econòmic i humà pels productors de préssec i nectarina, ja que de moment no s'ha pogut assolir l'erradicació. La cirera, el kiwi i l'ametlla són els tres cultius alternatius que podrien arribar a plantar-se en aquesta zona. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández, bona tarda.
Bona tarda. La cirera, el kiwi i l'ametlla són possibles cultius alternatius per diversificar el sector de la fruita dolça a la Ribera d'Ebre. Això mostra un estudi encarregat pel Consell Comarcal en el marc del projecte Ribera d'Ebre Viva. Durant la investigació es van analitzar més de 30 cultius per descobrir quins es podien plantar a la Ribera d'Ebre i que, a més, siguin capaços de substituir la fruita de pinyol que pot veure's afectada pel virus xarxa. Hi ha, però, altres punts que analitza l'estudi, com la relació demanda-consum al mercat nacional i europeu o l'atractiu comercial que té el producte per exportar al mercat internacional. Els resultats de l'estudi es van presentar en una jornada en què van participar Unió de Pagesos, l'IRTA, la Federació de Cooperatives i Joves Agricultors, així com productors de fruita dolça. Els pagesos van veure amb bons ulls el resultat que els permet diversificar els seus cultius i ampliar mercat.
I arrenca a Figueres la tercera edició de les jornades de divulgació científica Science Needs You, una iniciativa que porta el mar i la vida com a leitmotiv. Certamen, s'han preparat una desena d'activitats que realitzaran durant tota aquesta setmana i fins al proper diumenge. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. El Science Nit You entén la ciència com a cultura i per això s'han preparat tot tipus d'activitats, des de taules rodones, xerrades, però també una obra de teatre i un concurs d'acció poètica. Aquest any la temàtica serà la revolució quàntica i, a més, es reivindicarà el paper de la dona a la ciència. Així ho destaquen Àngels Yécora i Carlos F. Sopuerta, secretària i president de l'Associació Catalana per la Divulgació Científica i organitzadors de la jornada.
Es preveu que al voltant de, em sembla que és un 30% dels treballs en l'àmbit tecnològic cap a l'any 2000, no recordo si era el 2040, una cosa així, doncs tinguin a veure amb l'àmbit de les tecnologies quàntiques.
I el principal objectiu, doncs, és intentar que la ciència arribi al públic general.
Una de les primeres activitats serà aquest dijous sota la cúpula del Museu Dalí. També es presentarà un llibre sobre física quàntica per als més joves en una presentació doble a l'Escala i també al Museu de la Tècnica de Figueres.
I en cultura, la capital d'Osona arrenca la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Durant 4 dies el mercat ofereix una àmplia agenda d'activitats amb un total de 80 concerts distribuïts en 9 escenaris de la ciutat. La programació té propostes per tots els públics i la meitat d'elles són estrenes o preestrenes. L'espectacle inaugural serà L'últim camí de Walter Benjamin, de Julian Heinemann. El 9 FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. A L'últim camí de Walter Benjamin, Julian Heinemann se situa al darrer dia de la vida del filòsof i escriptor alemany d'origen jueu. Benjamin es va suïcidar l'any 1940 a Portbou després de ser detingut quan intentava travessar la frontera entre França i Espanya fugint del nazisme. A l'espectacle, Heinemann, d'origen berlinès i afincada ara a Barcelona, incorpora textos d'altres autors relacionats amb l'exili, de manera que al muntatge hi conflueixen 4 idiomes, l'alemany, el francès, el català i el castellà, amb poemes, projeccions i música que té tocs d'electrònica. Julian Heinemann.
I em va encantar i fascinar la idea de provar-lo amb més sonoritat electrònica, perquè és més abstracta, no? Pots portar a un altre lloc a nivell sonor, i em va quadrar, em va funcionar moltíssim. Llavors és música electrònica, però sí una base de cançons.
Heinemann estrena el concert inaugural del Mercat de Música Viva, el projecte amb el que l'any passat va guanyar el Premi Puigporret. Sobre l'escenari l'acompanyen 4 músics amb els que ja ha compartit diversos projectes: Marcel Ibáñez, Jordi Matas, Marco Loicari i Oriol Roca. La part visual ha anat a càrrec de Samuel Navarrete. Aquest vespre, entre els primers concerts del Mercat, hi ha les presentacions dels nous treballs de Nico Rock, Spau de Maceta o Gertrudis.
I al Ripollès inicien una nova excavació al jaciment del Roc de les Oranetes de Caralps. Fa 40 anys es va excavar aquesta cova en busca de les arrels prehistòriques de la comarca. La nova campanya s'allargarà fins al 4 d'octubre i s'espera que amb les tècniques actuals es puguin fer descobriments importants. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
El Roc de les Oranetes és una necròpolis de l'edat del bronze, d'uns 3.000 anys d'antiguitat, on es calcula que hi ha restes humanes d'uns 55 individus. El jaciment, situat al torrent d'Estremera, a Caralps, s'ha tornat a obrir 40 anys després dels darrers treballs que s'hi van fer. El prestigiós arqueòleg ribetà Eudald Carbonell va fer els seus primers passos en aquest jaciment. Va haver de realitzar-hi una intervenció d'urgència, extreure alguns dels ossos i classificar-los. I treballaven amb la cova tapiada per evitar que els pirates la saquegessin. També van haver de desmentir que els esquelets fossin morts de la Guerra Civil.
És emocionant perquè aviat farà 50 anys que vam estar excavant, nosaltres en teníem 19, quan vam fer, i aquesta va ser la primera excavació que vaig dirigir, estava estudiant segon curs de la universitat.
El descobridor de la cova, però, va ser Cisco Coll, veí de Caralps. Ell va avisar a Carbonell, ara els dos hi han pogut tornar a entrar.
Des que anava a cordar les vaques a casa d'abans dels 14 anys, jo forat que deia per aquí, forat que em feia, em ficava dins.
L'Institut compta amb un programa de 4 anys del Departament de Cultura i espera poder explorar més zones de l'entorn en aquest període, així com repassar el Roc de les Oranetes a fons, que encara té potencial per descobrir.
I la Setmana del Llibre en Català ha fet balanç de la passada edició amb una facturació de prop de 550.000 euros. És un 8% més que l'any passat.
Segons els organitzadors, les xifres constaten la consolidació de la setmana. De fet, enguany l'afluència de públic s'ha tornat a incrementar. Més de 30.000 persones han participat en els 270 actes programats. A més, el tipus de públic és força divers i el percentatge d'exemplars venuts és similar pel que fa a la ficció i a la no ficció.
Moment. moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, avui es juguen els quarts de final de la Copa Catalunya Femenina.
Quatre partits dels que en sortiran els semifinalistes que aquest cap de setmana buscaran el títol a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc. El Mataró, que ha jugat aquesta tarda, ha guanyat el Catalunya per 21-8. I a partir de 3:15, l'Astral Pol Sabadell rebrà el Sant Feliu, el Sant Andreu, el Rubí, i el Mediterrani jugarà com a local davant el Terrassa.
En futbol, el Prat i el Vilafranca volen accedir a la fase estatal de la Copa Federació.
L'Associació Esportiva Prat juga des de 2:15 amb el Vilafranca la final catalana de la Copa Federació al Municipal Sagnier, ara mateix amb el resultat de 1-0. En els propers dos mesos es jugaran les eliminatòries i els quatre semifinalistes de l'Estat obtindran com a premi jugar a la Copa del Rei.
Més futbol, la primera catalana, el Reus B, segueix viu gràcies al Lloret.
El Club de la Selva ha acceptat ajornar el partit davant els reusencs que havien de jugar-se dissabte a la tarda, tal i com ja va fer el Júpiter el passat cap de setmana. Amb aquesta mesura sol·licitada pel Club del Baix Camp, es vol guanyar temps per buscar el finançament bàsic per poder inscriure els jugadors pel filial de primera catalana. Recordem que el primer equip del Reus ja ha quedat exclòs de la tercera divisió.
La nova ràdio, David Fernández.
Com ja va fer el Júpiter la passada jornada, el Lloret també ha acceptat la petició del filial del Reus per ajornar el partit que els hauria enfrontat el proper cap de setmana. L'equip de la Selva ho va anunciar aquest dimarts al vespre a través d'un comunicat oficial en què se subratlla que no és potestat seva decidir el futur d'un altre club, en al·lusió a una possible exclusió roig i negre de la primera catalana davant una més que probable incompareixença dels del Baix Camp. Els gironins, per tant, que en el mateix comunicat expressen que esperen que la situació se solucioni, allarguen uns dies més el culebrot del Reus, que ara està afectant el filial. Cal recordar que la Societat Anònima Esportiva del Reus segueix sense haver pagat el deute pendent amb els exjugadors del B de la campanya passada, que puja als 220.000 euros i que impedeix tramitar noves llicències per poder competir en l'actual. A tot això, el titular del club, Clifton Onolfo, d'uns dies en silenci. A l'horitzó hi apareix ara el maig contra el Rubí del 3 d'octubre, ja que una nova incompareixença comportaria l'expulsió del segon equip del Reus, a no ser que es torni a ajornar el partit. I al marge d'aquest episodi, ahir la Fundació Futbol Base Reus, que s'ha creat per salvar el planter, va presentar els 270 futbolistes dels 16 equips que competeixen aquesta temporada. Va ser en el marc del Trofeu Ciutat de Reus que va enfrontar el juvenil de la Fundació amb el juvenil del Vila-real, amb victòria del conjunt castellonenc per 2-0.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, una fe d'activitats i jocs d'aventura, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 29 de setembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al Parc a l'Espai Natural de les Guilleries Sabassona. A partir de 11:15 del matí a l'àrea d'esplai de la Font Trobada a Folgueroles.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
31 Escape Rooms s'han unit a la Fundació Alzheimer Catalunya per ajudar les persones diagnosticades i les seves famílies i donaran part de la recaptació de les entrades del pròxim dissabte 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer. Reserva plaça i ajuda'ns a escapar-nos de l'Alzheimer. Tria el teu Escape Room a alzheimercatalunya.org.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
El llibre és un objecte amb certa màgia.
N'hi ha de sagrats, com la Bíblia i el Corà, de prohibits, com la Lolita de Nabokov durant molts anys, d'imaginaris, com el Necronomicon, i fins i tot que ens poden fer petar de riure, com els d'autoajuda. Si tenim per casa un plec de fulls escrits sense interès, tindrem poques manies per llançar-lo al contenidor blau. Ara bé, si aquest plec està editat amb la seva portada i contraportada, és a dir, que és un llibre, fa molt més de despendre-se'n. Aquest és el poder del llibre com a objecte i potser un dels motius que arribi a Barcelona la 68a fira del llibre d'ocasió antic i modern. El Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya arriba un any més a la cita anual amb els amants del llibre plantant parades al concorregut Passeig de Gràcia. El tret de sortida és divendres 20 de setembre a les 11 del matí amb la lectura del pregó a càrrec de l'escriptora mataronina Care Santos. Des de llavors i fins al 6 d'octubre seran 3 setmanes per passejar i tafanejar entre llibres de totes les èpoques, autèntics tresors escrits que esperen ser trobats. Com és habitual, en paral·lel també s'organitzen activitats com xerrades i exposicions. 68a Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, del 20 de setembre al 6 d'octubre, al Passeig de Gràcia de Barcelona. En trobareu tota la informació al web gremillibrevell.cat.
La xarxa de comunicació local.